És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 205, al 33è. Ja no puc parlar. De la setena temporada. Avui parlarem de podcasting. Ho farem amb en Willy Bistué, l'ànima d'un gran podcast clàssic de futbol americà, Football Speech. També parlarem de la neutralitat a la xarxa i que Johnny Ive, mica en mica, aclapara tota la responsabilitat en el disseny del hardware i del software a Apple. Seran alguns dels temes...
I que hi ha nous preus pels MacBook Airs.
Correcte. Seran alguns dels temes que tractarem en temps de tertúlia. Recordem també que avui donarem el guanyador de la funda per iPad feta a mà i cedida pels amics de Benfet. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma, no ho sé...
De mega hamburguesa que m'estic menjant.
Qui ha pujat? Qui ha posat Peugeot 205? Ah, vale. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. El control tècnic, senyor Marc Alier.
Ei!
Què passa, oi, Ning? Redacció, que tampoc hi és el senyor Raül Arribas. Codirecció, també...
On és el Raül, que fa dies que no ve?
Està de curs, avui.
Està de cursillo, no?
Sí. Filòsof de capçalera, Albert González.
Era el Rubén, no està el Rubén. Hi ha un senyor menjant. Què passa aquí?
I convidat, Willy Bistué.
Hola, bona tarda.
Benvingut, vinculat des de sempre al futbol americà, creador i director del podcast Football Speech i producció, conducció, direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
I com sempre saludem a totes les emissores locals que reemeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles i els amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Com sempre, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
digues.
Avui estic molt content.
No fotis.
Sí, saps per què estic molt content?
Per què?
Perquè per fi podré jugar al joc de ET a l'extraterrestre.
Ah, sí?
Sí, a veure, quan va sortir la pel·lícula original de l'any 82...
Ahir discrepo del que diràs, però ara després, si vols.
Doncs es va encarregar en només 6 setmanes un videojoc per fer per l'Atari.
Ah, sí,
l'Atari,
sí,
256,
sí, molt bo aquest.
I es veu que van fer un joc tan dolent que no es van atrevir a treure al mercat, en van vendre molt pocs, els van tornar tots, i diu que van anar amb un abocador i van tirar 14 camions de videojocs.
Sí que el van vendre, però una de les coses que van fer és que van produir més videojocs de consoles que havien fabricat.
Sí, també. O sigui, va ser un autèntic despropòsit. Dius, però això, és clar, s'havien abocat aquests jocs i havia quedat com en la mitologia.
Els van enterrar, de
dels
fet.
Gamers. Era com un tema mitològic. I llavors, a través d'un projecte de Kickstarter, no sé si era Kickstarter o un altre d'aquests, o Indiegogo, un d'aquests de crowdsourcing, s'ha finançat un documental que se n'han anat a l'abocador, s'han dedicat a excavar i han trobat unes 2.500 còpies del videojoc i el videojoc és d'ara a la xarxa per, i pot jugar.
Hi ha molta mitologia al voltant d'això i ahir vaig fer la puntilla del grunyón. Primer que diuen que una part dels cartutxos els van reaprofitar per fer altres jocs. De fet, en alguns altres títols, si rascaves la cartolina al paper, hi havia darrere l'etiqueta perquè havien aprofitat. La resta, diuen, no recordo si és veritat o no, crec que sí, però tampoc estic molt segur, que com que era més car pagar un emmagatzematge per guardar-ho que enterrar-ho de zero, ho van enterrar. I la tercera és que jo, de totes les imatges que he vist per internet, només he vist un desert amb un excavador al fons i un tio amb un cartutxo ple de terra.
Diu que faran el documental, o sigui,
vale.
Que estiguin limitant el nombre de...
No nego que sigui veritat, però jo fins que no vegi els cartutxos ahí ficats, clar,
accept.
Jo me'n vaig aquí al parc de la Ciutadella, una part aquesta més amb sorra que hi hagi per aquí, faig bé la foto i foto darrere una
formigona del meu fill així a darrere.
Exacte, i estic amb un cartutxo i et dic, no, que això ja m'ho he trobat ahí al desierto de Nevada.
New Mexico era.
O New Mexico, però ahí, clar.
Com a mínim ja tenim una llegenda en el món dels gamers.
Però la llegenda ja estava, ja existia.
Bueno, però ara s'ha agafat i s'ha confirmat.
I si és una maniobra de
marc? Que no tindrà cap mena d'interès, excepte perquè tu satisfacis la teva curiositat i el teu acceptació.
I si és una cosa de màrqueting?
Faig a Raül, podem començar el podcast ja d'una vegada?
Vale, però estàvem fent el podcast, eh?
Vale, vale.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
He dit podcast en lloc de programa, ja com antanyo, tots fixats.
Sí, estem molt malament avui.
Willy, benvingut a Mossega la Poma de nou.
Moltes gràcies.
Parlem de tu abans d'entrar a parlar de podcasting i de Football Speech en particular. Quina és la teva trajectòria? Abans parlàvem off the record o fora de micròfon, que sempre has estat connectat al futbol americà, a l'esport.
Sí, bueno, sempre, no, fa uns quants anys vaig començar als voltants del 2000, vaig començar jo jugant. Sí, ja fa una miqueta, sí. Mm-hmm. Vaig començar a jugar, em vaig anar molt poquet, em vaig fer mal en seguida, llavors la persona que estava entrant al meu equip en aquell moment, que era Marcos Guirles, em va dir si volia ajudar-lo a entrenar. Mm-hmm. Jo vaig dir que sí, i a partir de llavors vaig començar a posar-me a entrenar, sempre a nanos. Des del principi vaig demanar que em deixessin treballar amb nens joves, perquè a mi el factor formatiu és el que més m'agrada. Mm-hmm. Vaig començar a fer cursos d'entrenador, em vaig estar ficant a tot arreu, vaig estar amb la selecció espanyola, vaig estar a la Federació Catalana, vaig muntar inclús equips jo, i des de fa uns anys doncs, estic així mig retirat del coaching, a mitges. Mm-hmm. I quan va sortir l'oportunitat de muntar Football Speech, doncs primer érem una web d'escrits, bàsicament, vam inclús arribar a tenir una revista en PDF, i va sortir la possibilitat de muntar el programa aquest, que va ser com moltes coses a la vida no les vam pensar. Vam dir, ho fem, vinga. I ens vam liar la manta al cap, sí. Ningú ho feia en aquell moment, ni tan sols a Mèxic o a Llatinoamèrica, que hi ha més tradició de futbol americà, aquí a Espanya tampoc. Mm-hmm. I al principi era super mega cutre, era molt cutre, més els mitjans tècnics eren...
Nosaltres també vam començar bastant cutres, eh? Vull dir, va ser...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Bueno, suposo que la il·lusió superava la falta de mitjans més que evident. Mm-hmm. En el meu cas, en el nostre cas, era així. Mm-hmm. I a més a més és que hi ha els programes penjats en el nostre web i es pot comprovar que era molt cutre, però bueno.
Abans d'entrar a parlar en detall del podcast de Football Speech i del podcasting en general, anem a parlar de futbol americà, si et sembla. Tu ets entrenador titulat de futbol americà i sempre has estat lligat, com deia, a aquesta disciplina esportiva. Com ha estat el teu recorregut? Has estat vinculat a la Federació, al Barcelona Dragons...
Sí, jo a Dragons era l'últim mono, bàsicament. El que passa que els dies de partit treballava a la gespa i també havia fet algunes coses d'escoles. Habitualment es portava gent a les escoles, havia anat a veure nanos, no? Mm-hmm. I després havia estat a la selecció espanyola, perquè com que des del principi jo no tenia experiència, vaig intentar ficar-me a tot arreu on em van voler.
Parlem de federacions petites, eh? Que és la
sí, són federacions molt petites. Mm-hmm. I vaig estar fent coses de vídeo, bàsicament, ajudant de vídeo amb la selecció espanyola, gravàvem els entrenaments per després analitzar-los. Vaig estar treballant també un parell de vegades amb el Team Europe, que era una selecció europea que venien a entrenar aquí. I després vaig estar en la Federació Catalana fent diversos càrrecs. Vaig ser cap de premsa, vaig ser encarregat de les categories inferiors i no recordo què més. Ah, i de la Lliga de Flag Open, també la vaig ajudar a posar en marxa.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Sempre implicat amb...
I a part d'això, doncs,
bueno,
al mateix moment...
A les federacions, perdona, a les federacions petites el que hi ha és molta feina i poca política, entenc jo, no?
Sí, hi ha moltes coses per fer i molt poca gent disposada a fer-les, perquè, òbviament, totes aquestes coses que parlem són moltes hores i pocs mitjans i pocs diners. I després d'això, doncs, quasi al mateix moment vaig muntar Football Speech. Jo en aquell moment estava escrivint a NFL Spain, que és una web que es va muntar quan va desaparèixer Dragons, que va durar 3 o 4 anys, que fèiem també una revista online, i quan va desaparèixer NFL Spain... jo volia seguir escrivint perquè a mi m'agradava i vaig muntar Football Speech. I Football Speech vam estar amb la web, amb notícies diàries actualitzada cada dia i amb notícies...
Com a pàgina o com ja àudio, com a programa?
No, com a pàgina web.
Com a pàgina,
pàgina web vam durar ben bé 4 o 5 anys, ja et dic, notícies diàries, i després els últims 2 anys vam estar amb la revista en PDF, una revista mensual. L'últim any va ser la revista. I el 2008, després Football Speech la creu el 2007, doncs el 2008, finals del 2008, vam començar amb el tema del podcast. Vaig fer una prova jo sol amb un micro cutre de PC i llavors vaig enganyar els meus amics perquè s'apuntessin i bàsicament ho hem dit moltes vegades, però el que fem nosaltres és parlar davant d'un micro com faríem o com fem a fora de micro.
Per tant... Nosaltres sempre hem defensat molt aquesta posició i és una mica també el tarannà. Ara... sortint a la ràdio, amb reemissió, doncs som una mica més estructurats,
sobretot,
però...
I sobretot perquè ja sé que sóc un negador del guió.
Sí.
I jo sí que puc dir això, tu i en Raül no us deixo.
Home, tu pots negar guió i pots fer el que et doni la gana perquè, a més, tenim guió.
Clar que sí.
Sí.
Clar que sí.
Bueno, el tema del guió és una batalla comuna, a casa nostra, també.
Ah, mira, pots
pro guió i els contra guió.
Sí, jo intento que sigui guionitzat entre moltes cometes, només és una escaleta, perquè el nostre contingut no té cap guió, que moltes vegades la gent ens ha preguntat inclús si les bromes les guionitzem i no. Les borrades que diem són completament improvisades. O sigui, els nostres programes no tenen guió de cap mena, el que passa que sí que ha d'haver un mínim d'estructura per saber doncs, què ve cada vegada, no?
Som com una dialèctica, del diàleg aquest entre el no guió i el guió.
Sí, has d'intentar mantenir un equilibri.
Soc l'únic que soc pro guió. Pro guió amb base improvisada però amb guions a 40 pàgines?
És que, en el cas vostre, en el cas teu, encara és pitjor.
Però és que improvisem molt, sobre això. No, no creguis que està tot...
És que, tenir guió no vol dir que no puguis...
Òbviament que no, és la idea.
El guió l'únic que et dona és una eina de control del tempo.
Sí.
És el més important. El vostre programa s'escolta molt bé. L'altre dia amb en Raül ho parlàvem. No, és cert, vull dir, es nota que hi ha un interès amb que l'àudio soni bé, amb la qualitat. Nosaltres sempre hem defensat, hem intentat sempre anar a fer millor el podcasting indie, l'independent, el bàsic. Tothom comencem amb zero mitjans o amb menys zero perquè has de posar diners de la teva butxaca i tampoc podem tenir grans equips. Tu has treballat a la ràdio? Has fet algú de ràdio?
Mai.
I com és que sona també?
A veure, jo tinc una... Jo crec que és un defecte, que és que sóc perfeccionista fins a ratllar allò, l'insuportable. I llavors, una de les meves obsessions era el tema de l'àudio. Com vam començar, teníem un micro Zoom, que era un micro que regalava amb 360 graus, el deixàvem al mig de la taula, i llavors nosaltres parlàvem com si fos una conversa de bar, que era el mateix que fèiem fora de micro. El problema és que la qualitat de l'àudio era molt cutre. Val? I quan vam complir el 5è aniversari vaig tenir la possibilitat d'aconseguir una habitació a casa de la meva àvia, que la meva àvia vivia sola i tenia lloc, i vaig posar l'estudi de forma permanent. Llavors el que vaig fer va ser una inversió, anava a dir petita inversió, però no va ser tan petita, la veritat.
No, segur que no és petita.
No, a veure, òbviament, si hagués pogut m'hagués gastat més calés, però...
Sempre.
Però bueno, vaig comprar una taula de so, micros per cadascú...
Digital.
Sí. Vaig posar les parets a condicionades, exacte. I aquí va ser el gran canvi de so. Llavors, aquí també va venir una mica el que dèiem ara del guió. Vaig intentar dotar el programa d'una mica més de serietat, amb una mica més d'estructura, amb continguts una mica més estructurats.
Sí. L'estructura és seriosa, tot i que el contingut podria ser molt desfasat.
No, el contingut no ho és gens.
No, el vostre contingut, l'últim podcast... Ja
el contingut no ho és gens, i a més, abans en parlàvem fora de micro, al principi m'obsessionava una miqueta, perquè la sensació que tenia és que si posàvem molt d'humor, la gent potser no anava més allà i no escoltava el que estàvem dient. Però ha arribat un moment que, francament, m'és igual. Que surti el que surti. I a mi hi ha una comparació que, salvant totes les distàncies possibles i dit des del màxim respecte, algunes persones me l'han dit, i és que som una mica estil Pepe Rubianes. O sigui, tenim les bestieses més immenses.
Això és un gran piropo.
Sí, sí, és que m'ho prenc com a tal,
I tant, i tant. Hauries de posar-ho com en el teu perfil de Twitter, em comparen amb en Pepe Rubianes de tant en tant.
No sé si ens comparen, però hi ha un parell de persones que m'ho han dit, no? Que en aquest sentit som una mica el Pepe Rubianes de futbol americà, perquè diem les coses tal i com en raja, moltes vegades potser ens hauríem de controlar, és cert, però la majoria de vegades ni ens ho plantegem, simplement diem el que ens passa pel cap.
També he de dir una cosa, que per fer sonar bé un programa cal tenir, a part de l'equip, cal tenir orella. Abans, quan estàvem provant micròfons, avui li he dit, em sento amb una mica d'eco, i aquest eco, per exemple, jo noto que és, però m'hi tinc que fixar molt. O sigui, tu ja tens una orella
entrenada
a buscar les imperfeccions.
Jo havia fet música bastants anys. De fet, un punt de la meva vida vaig intentar, inclús vaig plantejar-me ser músic professional. Jo en un moment de la meva vida tocava tres instruments. Això hi ha molta gent que no ho sap.
Alhora?
No, a la vegada no. Hauria estat bé, no? I a més és que quan vaig començar amb el nostre podcast, jo ja escoltava molts altres podcasts americans. I clar, volies que no, hi ha moltes coses que t'hi fixes, intentes no imitar-les, però sí, diguéssim, inspirar-t'hi, per dir-ho així.
Anem a parlar de futbol speech i de podcasting.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista. especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Ruano te odia.
Té una foto amb els dardos.
En companyia de Willy Bistudé a taula parlant de podcasting i de Football Speech, en aquest cas. Amb en Raül ho dèiem, preparant el guió, i el món del podcasting és fantàstic per aquests programes que mai escoltaràs en una ràdio local, no? Local, poso una salvatat, perquè local, a local sí que es fan coses molt interessants, però clarament no amb una ràdio generalista, bueno. No arribarem mai a una audiència de popularitat. Parles de futbol americà en un país on no hi ha tradició de futbol americà, i en canvi sou força escoltats, i a més teniu oients a Mèxic, a Llatinoamèrica, és el que ho feu amb llengua castellana, però sí, fins i tot amb llengua espanyola hi ha gent que diu, bueno, me lio la manta a la cabeza, i tampoc hi ha tanta audiència en el món del podcasting.
Per nosaltres el fet de que ens diguin que ens escolten des de Mèxic,
jo fliparia.
És el juntament amb el que dèiem abans de Pepe Rubianes, és el piropo màxim. Mm-hmm. Perquè a Mèxic hi ha moltíssima tradició de futbol americà, fa més de 100 anys que s'hi juga, hi ha un sistema de beques semblant al que tenen als Estats Units les universitats, mm-hmm, i hi ha moltíssima tradició, i en saben molt més del que en sabem aquí, perquè més, bàsicament perquè porten molts anys jugant-hi. Llavors, que ens diguin que ens escolten de Mèxic, inclús quan allà s'estan fent altres coses que estan molt bé, és una pujada d'ego espectacular. Però, òbviament, com vam començar, vam decidir fer-lo en castellà per un tema de mercat. Sento ser pesetero o mercantilista, però és el que hi ha.
I... Però si fas un programa de ràdio, vols que t'escoltin.
Clar.
I potser una altra temàtica tindria més, com nosaltres, per exemple, que parlem de tecnologia, ens podem fer, podem
nosaltres
dedicar-ho.
Nosaltres vam fer el nostre forat i tenim el sort que ens escolten.
Sí,
però
de futbol americà no té sentit, perquè tu tens una audiència enorme als països de parla hispana, que són satèl·lits, diguéssim, de la influència nord-americana.
Clar. La idea. I, bueno, és el que dèiem abans, no? No ens vam plantejar quan vam començar si podíem o no. Allò, no vam pensar si devíem o simplement no ho vam fer. I, bueno, mira.
Que és com surten els millors projectes.
Sí, realment, habitualment sí.
A vegades, si tu vas a pensar molt, acabes, no? Però...
Les coses en aquesta vida, a vegades, és veritat, no s'han de pensar. Simplement les has de fer. I això va ser així.
El vostre programa és un programa clarament d'opinió, d'acord? ¿Vale?
No
he escoltat masses capítols, he escoltat un i pico i, bueno, i aquest podcast que feu de tant en tant, el nonsense.
Uh-huh.
Això el converteix encara en una cosa més de nínxol, perquè el que és la informació molt tabulada, molt estructurada, encara podries tenir, diguéssim, un mercat més d'informatius, no? Més de ràdio, en aquest aspecte.
Sí, possiblement sí.
El vostre programa difícil, és que pel fet de ser opinió, i a més tita molt, com dius tu, de conversa de bar o de conversa d'amics, el fa molt específic, no?
Sí, és una, el que dèiem abans també, és una cosa que em preocupa una miqueta, perquè moltes vegades sí que estem perdent un públic, un objectiu, un target, que igual li agradaria el programa, però és que forçar que fos d'una altra manera sonaria això, sonaria molt forçat. Nosaltres, una de les coses que crec que tenim millor és que la química que hi ha entre nosaltres no és una química forçada. No som un equip que ens hem juntat quatre allò buscant a internet gent que li hagués el futbol americà. Són gent que ens coneixíem abans i que ens coneixem i que som amics. Jo crec que això es transmet al programa i li dona aquesta identitat que té.
I sobre el programa de nínxol, això jo crec que també a vegades depèn del nivell, per dir-ho així. Vull dir, deies abans que potser no arribes a tothom, però assumeixo que el programa no seria el mateix. En general, qualsevol programa, si decideixes anar, diguem, a un nivell més generalista, que si decideixes anar a un nivell molt més concret de la persona entesa.
També el nivell de competència canvia, eh?
Sí, et poses en un territori de competència. Segur que a internet podem trobar programes en castellà, que pels hispanos dels Estats Units, que parlen sobre, que donen informació superestructurada i superactual perquè estan en allà, sobre el futbol, les lligues de futbol americà allà als Estats Units. I en canvi hi ha gent que prefereix escoltar en Willy. I és perquè busquen això. Fixa't aquí a Espanya el Punto Pelota. Si estan triomfant i sembla que els han portat a la Sexta, és perquè són uns brètols. I com que són uns brètols, la gent gana, vol sentir aquestes brètols. No estic implicant que tu siguis un
brètol. Bueno, a veure, també.
Home, a l'últim Déu-n'hi-do, eh? A l'últim programa, Déu-n'hi-do.
Els de Punto Pelota, si els han passat d'Intereconomia a la Sexta, és perquè són uns brètols. Un
incís, la meva defensa tinc que dir que en l'últim programa jo feia molt poquet que m'havien operat i anava de medicaments fins a les celles, i a més veníem d'una derrota en una Super Bowl de Peyton Manning, que és un personatge que els quatre del podcast sí, li tenim certa tírria. I no va ser una derrota normal, va ser una humiliació en tota regla, amb la qual aquell dia estàvem eufòrics.
Però això del nivell també crec que és vital, sobretot en els programes de nínxol. Vull dir, si Mossega la Poma fossin tu i jo parlant de la cosa més tècnica que et puguis tirar a la cara, però tècnica a nivell...
Escolta, la setmana passada crec que vam perdre
no, o igual sí, però el concepte d'audiència seria molt diferent, que és el que deies tu. És a dir, per què les ràdios locals poden triomfar en programes a nínxol? Per què una ràdio local pots convidar tres tios que siguin developers del kernel de Linux i, en canvi, això, en el prime time d'una cadena gran,
no, per xirriaria exemple, més. Com feia jo el consell a les propostes Mosseguis de la setmana passada, a les Portes de Troia, és un programa d'història d'una hora que fan historiadors. Són gent jove, eh? Amb un to molt menys acadèmic.
Sí, perdona, em permets fer un off-topic? És que ara això que dius de les Portes de Troia, en el darrer capítol, no el darrer, sinó el penúltim capítol de Joc de Trons, sense spoilers, hi va haver una cosa que em va encantar. És allò, hi ha un setge d'una ciutat i el campió que fa els ensenya el titol i se'ls hi pixa davant dels que estan setjats. I llavors, a les Portes de Troia, què vas i fas? Te'ls hi pixes.
Perfecte.
M'ha encantat.
Molt enllaçat per la falca que anem a posar.
Perfecte.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Val a dir que qui participi, no cal ensenyar-nos el
que... És que és això, has dit lo de pixar-se davant de les portes a no sé què, amb una falca de participar.
Que venia una falca de lavabos.
Me costa!
De...
Ja està.
No, que pensava venir una falca de lavabos o de griferia, perquè clar, com que ha dit lo de pixar...
Tindria més sentit.
Perdoneu, és que ara he descobert...
Ara en Tomà està jugant amb l'iPad i et baixaré el volum, eh?
Vale.
Això és com està... És com està a casa, eh? Una mica...
Sí, és com està a casa. Ja paro.
Ja està? No, et deixo una més, si et fa gràcia una més i ja està, no?
Ara vam dir que estàvem amb Willy Bistre a l'estudi explicant, parlant de podcasting. Una cosa... Sí, dura bastant,
ell segueix, ell segueix.
La falca de R2D2 dura bastant. Una cosa que has dit és, i que amb això em sento molt em sento molt igual a vosaltres, és la quantitat de podcasts americans que m'ha arribat a escoltar i que ens ha fet, a mi m'ha fet, sempre m'ha agradat la ràdio com a mitjà, però el podcasting, que és una cosa una mica diferent, seguint a Estats Units, que allà sí que fan diners, no vol dir que facin milionaris, però allà sí que hi ha coses professionals en el món del podcasting, te n'adones de la importància de la qualitat, de la importància de la tècnica, la inversió que fan en gastar-se pasta, és una passada. Amb coses que són molt, com dèiem abans, de nicho, no? Mm-hmm. Seguim amb en Willy Bistuel Studi.
Sobre el futbol americà, hi ha una cosa... Aquí no ha acabat de triomfar. Jo me'n recordo quan va començar a sortir...
Li costa, sí.
Va començar a sortir quan va aparèixer el Canal 33, que van fer un programa de futbol americà. Que jo
I va tenir èxit, eh?
Que va ser l'any aquell que havia la Super Bowl amb el Joe Montana i el Joe Elway, que va ser... Recordo haver-la mirat i tal, però al final dius, ostres, tu, és que... Això ha durat 4 hores i potser han estat jugant 20 minuts, aquests pollastres.
Aquest és el problema habitual que tenim, és que Europa està acostumada a l'esport aeròbic, que és un esport d'esforç continuat, com el futbol o el bàsquet, en què tota l'estona hi ha acció. I el futbol americà és un esport anaeròbic, com el béisbol, en què està basat en esforços curts i molt intensos. Llavors, clar, si als Estats Units, com que evidentment és un país molt gran i hi ha tradició, és normal que esports com el béisbol o el futbol americà doncs tinguin afició. El béisbol, des del meu punt de vista, és encara més cunyàs.
Sí.
A mi m'agrada veure com llencen per un tema de tècnica i tal, però és un cunyàs com a esport.
Sí, bueno, és un tema de dir, et montes el teu rotllo, te'n vas allà, et menges el Frankfurt,
sí,
et fots la birra...
Mates el dia i ja...
Sí, que és amb els amics, o sigui, o vas a veure el partit de futbol americà, o tens una pila de cervesa i molts amics i estàs xerrant de coses que no són el partit, o et pots morir de fàstic.
El futbol americà és diferent, eh? És una mica més intens que el béisbol, perquè no hi ha tants temps morts entremig, però reconec que especialment per un aficionat als esports europeu que està acostumat al bàsquet, al futbol...
No, comparant el rugby amb el futbol americà. Que
sí, clar, el rugby també. Diguéssim que el rugby és com l'avi o el tatarabuelo del futbol americà.
Sí, però el futbol americà... A veure, i el fill del futbol americà és el Blood Bowl, com tots sabem, no? Però...
Vale, això ja t'ho compromès, eh?
Avancem amb altres coses que també està implicat en Willy Bistué. Expliques què és això de la doble cobertura. Hi ha moltes similituds entre Mossega la Poma i Football Speech. I amb en Willy en concret, i ara ho estic portant al terreny de la comunitat, no? Què és això de doble cobertura?
Doble cobertura, doblecobertura.com, és una web bastant, el domini és bastant fàcil, és una web que la idea en la que es basa quan la vaig crear és que era un moment en què estava apareixent molta gent que explicava o escrivia sobre futbol americà en castellà, ja fos o des d'aquí o des d'altres països, i que cada vegada més, gràcies a que internet ens ha costat molt l'esport, els anàlisis que es fan i les opinions que es fan són formades. No són quatre xalabrats que diuen tonteries, diuen coses molt interessants. Llavors la meva intenció era agrupar una mica aquesta gent perquè estàvem tots una mica desperdigats i arribaves a l'extrem de que hi havia gent que tenia una web que era collonuda i amb gent d'una altra web que igual inclús eren de la mateixa ciutat ni es coneixien. Llavors vaig muntar Doble Cobertura amb la idea de que enllaçar-les totes, ajuntar-les totes, i com em va passar també en Football Speech, tenia la idea del que volia però no tenia ni idea de com fer-la. I de fet, la web en si i tot el que hi ha al darrere, el software que hi ha al darrere, ha anat canviant molt en aquests anys. La
versió que tenim ara... És un agrupador, diguéssim, amb el consentiment de les fonts.
Òbviament. La web que tenim ara, que la vaig canviar fa cosa d'un any, a mi m'agrada bastant, crec que està bastant aconseguida. I el que és, bàsicament, és a través del feed RSS de cada pàgina web, que, òbviament, quan algú es vol donar d'alta, doncs ens ho diu.
Encara funciona.
I, de fet, de manera embedida, és el que s'utilitza encara per anar a iTunes, per anar a iVoox,
Fa servir la paraula farcellet per dir vàndel i dius embedida?
Sí. És que no sé com...
Vale, per favor, podem continuar.
Embotida, has de dir. Embotida.
Incrustada, que és encara...
No, embotida és molt
millor. No m'agrada gaire.
Embotida sona a menjar. Sí. I a l'hora que estem...
És que sóc un tripero.
Bueno, doncs això que et deia, doncs a través de l'RSS de les pàgines web, doncs el que fa és, el contingut surt a la nostra web, però el link és directament a la web de cada autor. Con la qual nosaltres no obtenim res.
No es guanya crèdit.
No, cap ni un. El crèdit és de cada autor, això que quedi clar.
Sinergies entre, sobretot per temes de comunitat, perquè també entenc que darrere de Football Speech i sobretot darrere, diguéssim, de la comunitat de parla hispana amant del futbol americà, com es cuida aquesta comunitat? On heu trobat més ressò? A Tumblr, a Twitter, a Facebook, a tot arreu, a Google+.
A Twitter. Bàsicament ha sigut l'explosió de Twitter fa 2 anys aquí a Espanya. Va ser bàsica per nosaltres. Més que res perquè el que dèiem ara, no? Ha donat accés a la informació de forma immediata i en aquest país, que el futbol americà encara és un esport marginal, bàsicament, tens la possibilitat de saber les notícies a temps real. I un exemple que jo sempre poso, però que és ben veritat, que és tens el jugador X que t'envia una foto del seu Instagram dient-te «Mira, m'acabo de trencar els creuats, estaré 6 mesos de baixa». I és el mateix jugador que t'està explicant i ho estàs veient en temps real. Això fa 5 anys, 10 anys, era impensable i estaves a expenses de qui t'ho expliqués, quan t'ho expliqués. I ara no és el cas.
El que tenia accés al vestuari.
Ah, exacte, exacte.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Willy,
digue'm.
Un àudio, però aquesta veu no la teniu, eh?
Aquesta veu no la tenim, no.
Aquesta veu és...
Tenim l'Ignasi, que no sé si l'Ignasi té
molt bona veu, eh?
Però no és aquest senyor que parla des de l'OVNI, eh?
No, clar.
Bueno, anem a acabar aquí la conversa amb en Willy Bistué. Anem a dedicar una molt forta ovació.
Admet que allò de l'ovació era només per...
O sigui, per fer servir l'efecte.
Exacte.
Sí. Ja ho tinc clar. Segueixen,
Ah, vale, aquesta... No, sí, és que està aquí.
Però és que, Tomàs, de veritat, no et deixarem fer-ho més.
És que m'encanta. És que avui no està el Rubén i m'han deixat a mi amb les falques i
jo estic
jugant.
Willy,
gràcies per venir a Mossegar la Poma.
No, home, a vosaltres.
Sé que no pots quedar a la segona part, que és la part de la tertúlia. Anem a posar una miqueta de música. Quan vulguis, convidat a tornar i un plaer haver-te tingut.
Moltes gràcies i m'ho he passat molt bé.
Moltes gràcies.
Entre la llum i la por. paisatge.
Puja el volum per això.
Compte que em torno amb un paler carregat amb coses ahir. Espera, que et faig marxar enrere. Cuidao, ahir està el tema de tertúlia descargant.
Que cafres.
Firma amb l'Alvarà, Tomàs. Firma aquí, venga.
Molt bé, ja tenim guanyador de la genial funda feta a mà per iPad, cedida per la gent de Benfet, que estan a Alaió, a Menorca. La funda de l'estelada va cap a Josep Ramon García Coma Posada. Ha sigut el guanyador de la funda en forma d'estelada cedida per la gent de Benfet. Enhorabona, per tant, al guanyador, i gràcies a tots per participar. I una cosa més per tancar aquest racó mossegui, i és comentar-vos que posem en marxa, de moment en proves, un nou servei de notificacions a l'escriptori de Mac OS 10 a Mavericks. Si us connecteu a mossegalapoma.cat podeu subscriure's gratuïtament a les notificacions per Mavericks. Prometem que no serem intrusius, senzillament us informarem dels temes més rellevants. Però,
en
i la informació
de darrera hora. Hi ha alguna manera de desactivar-lo completament?
Sí.
No hi ha puta manera, ja li puc dir-ho que sí, sempre em surt en pam, estàs mirant una peli i pam, tens que
penjar
no sé què amb Mavericks.
Perdona,
sí.
El que són no les tinc preferències del sistema, tu les pots desactivar totes les notificacions.
Jo li tinc desactivat tot el que puc i continuo donant.
Mira notificacions, preferències del sistema, desactiva-les totes.
Ho has desactivat.
I no et funciona?
No, sempre m'està donant pel sac.
Alguna cosa rara.
Ha dit el codi font i...
Ai! I recompila'l.
Ai! Ai!
Ens n'anem a la tertúlia mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, Marc, un tema que l'he portat per tu.
Vale.
Vull parlar de neutralitat a la xarxa. Aquesta setmana han hagut forces notícies.
Sobretot als Estats Units, amb la FCC, que el que volen fer és... El que volen fer és... donar un marc legal perquè doncs, companyies, per exemple, jo que sé que Google o que Facebook pugui pagar en l'operador de telefonia per aquell últim, el que en diuen the last mile, l'últim accés al consumidor final, i dir, si tu vols que els teus continguts vagin molt ràpid i que tinguin una prioritat molt alta, et deixo pagar. No vol dir que prohibeixin l'accés d'altres continguts, però el que vol dir és que si, per exemple, jo que sé, mossega la poma, té que arribar, metéssim en directe i féssim live streaming, hauríem de competir amb YouTube i potser nosaltres doncs, tindríem buffering i YouTube aniria tirat.
Yeah.
I és clar, això és un tema molt greu de...
Vol dir que a les grans companyies, Netflix, Amazon i aquestes, podran tenir, diguéssim, internet real d'alta velocitat i les petites...
Els grans que ja puguin pagar, això
però
és
això
el
no
dòlar, el
això
dòlar
no afecta, per no afecta tant el consumidor final.
No,
que
afecta
sí,
el comun... a veure, afecta
però afecta
el
sobretot
final.
A la petita empresa.
A veure, afecta el consumidor final, perquè ara imagina't que a tu en el teu pla de telèfon mòbil, que dius, escolta, tu és que a partir dels 100 megas o 100 gigas et comencem a baixar la velocitat d'aquí, però tot el que vingui de Facebook no compta en aquestes 100 gigas. Tu automàticament tot el vídeo de Facebook i els senyors de, o tot el vídeo de YouTube i els senyors de Vimeo o els senyors que tenen streaming des del seu web ja no poden, ja tenen com un greuge. Perquè si tu mires el vídeo en aquest lloc, comptarà contra la teva quota i contra l'altre lloc no. Llavors, el problema està que això afecta a la innovació.
Sí, correcte.
I a part que es comença així, es comença, però com s'acaba? Que és la pregunta. De moment, simplement pagues...
No, però d'entrada, el problema no és, o sigui, ara com ara, l'escenari actual gairebé no afecta gens.
No, però...
Sabes que tothom fa servir, tothom els seguirà fent servir. El problema és d'on sortirà el proper YouTube. Perquè YouTube, tal com va aparèixer en el seu moment, amb un escenari així, on això estigui permès, no podria competir, no podria exposar-t'hi. Necessitaràs un capital seminal importantíssim.
Val a dir que la inversió per fer video streaming sota demanda és caríssima en tecnologia, en tot.
No, però clar, el tema és el que jo sempre, per exemple, m'he estat queixant. Escolta, quan tu tens una DSL, en segons quines hores que a Movistar li interessa que tu estiguis mirant no sé quina altra cosa, de cop i volta YouTube es comença a encallar. I no és YouTube, perquè jo he fet experiments de connectar-me amb el mòbil contra YouTube i el vídeo anar perfecte, i contra canvi... la DSL anar més a poc a poc.
I per què passa això?
Pues perquè hi foten portes. Mm. Hi foten portes. Els operadors diuen, i ara com ara, el canuto que ve de YouTube l'hem de frenar perquè volem que la gent consumeixi televisió, que és on estem tenint els nostres anuncis, i que agafin els packs d'Imagenia.
De fet, ja és el que jo volia aportar també com un punt de reflexió, perquè ara estem parlant de la velocitat, però pel que fa a continguts, la xarxa ja no és neutral. Si fos neutral, podríem veure Netflix des d'aquí.
Bueno, a veure, Netflix és un servei de pagament i les normes d'aquesta companyia t'afecten a tu. No és un tema de neutralitat, no és un tema del servei.
YouTube. No pots veure tot des de YouTube.
Sí, tu no pots veure tot des de YouTube, però tornem a estar en el mateix. L'autor dels continguts dona unes limitacions i diu això pot estar a aquests puestos, o això pot estar a aquests països, o això pot estar en aquest tipus de dispositius. Però això no és un tema de no neutralitat, això és un tema de l'aplicació i està en el barri d'aquella aplicació. I si no t'agrada, te'n vas a un altre lloc. Si no t'agrada YouTube, te'n vas a Vimeo o a algun altre servei alternatiu.
Aquests dies estava comparant la qualitat de vídeos de Vimeo i de YouTube.
Vimeo sempre ha sigut millor.
I és una passada la qualitat de Vimeo.
Vimeo sempre ha sigut millor. Tots els fotògrafs que fan vídeos on realment la qualitat d'imatge és important com a part de l'experiència, és així. Llavors, hi ha gent que dirà, a veure, és una cosa que passa als Estats Units, i l'altre dia dèiem a Europa, hem imposat normes, però el que passa als Estats Units s'acaba permeant a tota la xarxa.
Nosaltres hem posat una mica una petit allò que quan hi ha una inundació hem posat una mica les d'això de sorra, sí. Els sacs de sorra, sí. Però no
m'ha calcat. I una altra cosa, que és el problema que hi ha. A veure, l'Obama va dir que era molt important la neutralitat a la xarxa, i el que va fer va ser, doncs, l'FCC va agafar i va posar l'encàrrec de crear noves normatives per a la neutralitat a la xarxa, i el tio que està encarregat, el tio que està presidint aquesta comissió, és un lobbyist de Comcast. Ja no és un tio que estigui untat. Allà als Estats Units funciona a base d'untar a la gent. I està legalitzat. Aquí no és legal. Aquí vas a la presó o hi ha els casos no, i aquest tipus de coses. Allà és legal. Hi ha els lobbyistes que es dediquen a untar els polítics i si muntes més, doncs no muntes.
Els donatius i tal.
Allò, mantega perquè va dir, però que no cal ni que l'untin. Aquest era un lobbyista de Comcast. De les empreses del cable. O sigui que dius... Hosti, és que és com posar la guineu a guardar les gallines, directament. Sí. És molt lleig. Parlant d'una altra cosa.
Una altra cosa, vinga.
T'indignes, doncs,
Sí, està emprenyat.
No, és que és molt emprenyat, perquè el problema afecta la... I a més, la gent no es queixarà, perquè no li afecta l'usuari final. Afecta
no li afecta
a
en primera instància.
L'innovador. I si no surt nova, i si no surt innovació, ens quedarem com estem.
Sí, però això sembla que la gent...
I compara com estem ara, com estàvem fa 10 anys. Estem ara molt millor.
I com estarem d'aquí 10?
Bueno, no ho sé, igual
aviam,
ens quedarem igual. Si
aviam,
no.
Aviam.
Bé, continuo amb més notícies. Aquesta és curiosa. Perdoneu.
Ai, que t'ofegues.
Marxa...
En Vic Gundotra?
No, una persona d'Apple. Marxa Greg Christie.
No importa gens qui marqui. A veure, el que importa que ha marxat és en Vic Gundotra. Aquest senyor d'Apple no importa, ets un puto fanboy.
No.
No, aquest senyor no importa.
Saps
que
s'ha inventat. Saps què va fer el senyor Greg Christie?
Què va fer el senyor Greg Christie?
Saps el botonet aquest de lliscar per desbloquejar el...
Vale, i què?
M'has atacat i encara no m'has deixat acabar la història.
Sí, això ho va inventar.
S'acaba d'agafar i marxar el número 4 de Google, un tio tan important com el Vic Gundotra, que és el que munta les Google I.O., o sigui, que porta tot Google Plus, i tu m'estàs pensant que d'un senyor que no se'n parla mai, que no surt mai en els vídeos aquests de presentació de producte, i que simplement va fer la slide to unlock.
Molt malament, perquè que una persona surti en els vídeos no vol dir que sigui específicament imprescindible.
Explica'ns per què és important aquest Greg Christie.
Greg Christie és una de les persones, que va estar vinculada des de l'inici al projecte iPhone. De fet, era el vicepresident Apple Human Interface Vicepresident.
Oh!
en teoria liderava tot el tema de desenvolupament de la interfície d'iOS. Aquest tio reportava a Scott Forstall, que ja el van fotre fora.
Doncs ja està.
Molt bé, doncs el que volia dir, bueno, a part que aquest senyor ha patentat, aquest senyor té patents d'un munt de coses. Ell, en nom d'Apple, ha patentat un munt de coses. Ara no sabem si se n'anirà al carrer, o si es jubilarà, però és molt jove, o se n'anirà a la competència.
Ui, pobre, senyor al carrer, amb un munt de milions de dòlars.
La història és que...
Aquest senyor anirà a les Bahamas a disfrutar.
Sí, jo ho faria.
A la platja.
Johnny Ive ara condensa tot, la responsabilitat sobre el disseny tant de software com de hardware. I això,
sí, ja tenim el profeta, que és el mossèn, que és el Tim Cook, i tenim el profeta, que és el Johnny Ive, i està ahí, i tenim el Steve Jobs en el cel. I és una no notícia, Tomàs.
És Trinitat, fixa-t'hi.
És la Santíssima Trinitat.
Una altra no notícia.
És una notícia. Parlem d'en Big Gundotra.
Et parlo d'una altra, no és aquesta. Segons TechCrunch, Google Plus, que ara fa just 3 anys que va néixer, seria un mort vivent. I tot l'equip de Google Plus estaria movent cap a Android.
Per què? Per què surt aquesta notícia ara? Perquè ha dimitit en Big Gundotra, que era el directiu de Google Plus. I precisament es diu que ha dimitit perquè li estaven fotent a tots els equips. Perquè, per exemple, l'equip de fotografies es converteix en una app independent. Uh-huh. El Hangouts es converteix en una app independent que se'n va cap a l'equip d'Android. I tot està ficant-se sota de l'ala del tio que portava abans Chrome, Andy Rubin, que és el senyor que portava va crear Android, s'ha anat amb un tema de robotitos que està jugant amb robotets, doncs el Sundar Pichai és el tio que està portant, pràcticament és el senyor omnipotent a Google, perquè porta Chrome, Chromebooks, Android i sobre totes les aplicacions de Google Plus, que el que està passant no és que desapareixi, sinó que s'està fragmentant en un conjunt de serveis diferents, l'estream social, les fotografies, els hangouts, que s'estan posant a sota de l'ala dels equips de Chrome i de Chromebooks. I el problema és tant que això és que Google Plus com a producte no desapareix, però com a estratègia clau sí que desapareix.
L'article que l'autora és una noia, es diu Alexia Sotsis, deia que desapareixeria. Vale?
Sí, però no com a producte. A veure, el tema és un tema de concentració en l'estratègia actual. Mm. Si tu t'hi fixes a Android i a iOS, Google et dona una pila d'aplicacions. Tens Gmail, tens el calendari, tens les fotografies, que ara sortirà una app específica de fotografies, està a punt de sortir, que són les fotografies de Google+. Mm. Tenim l'estream social de Google+, amb els cercles, que està integrat amb el mail, també. Tenim tot el que són els Hangouts, que és un producte estratègic, i totes aquestes aplicacions parlen entre elles perquè des de Google Now i des dels Google Anuncis Google et pugui donar eines millors. Si t'hi fixes, Facebook està copiant a Google.
És on jo volia anar a parar.
Aplicacions, o sigui, té WhatsApp, té Instagram, té Facebook, té Paper, que són aplicacions petites que totes et donen un servei, la gent utilitza les que vol, totes parlen entre elles, per què? Perquè al final Facebook et pugui vendre millors equips.
I és que s'han donat compte que van buscant els nichos.
Sí, i tendim, en comptes de les grans aplicacions que serveixen per tot, com el Facebook o la pàgina de Google+, aplicacions específiques, que és el que volem.
Vaig fer un exercici, que a vegades no faig, que és mirar l'autora de l'article i mirar qui està escrivint els comentaris. És com ho pots imaginar, aquest article, que més es deia... Google Plus, la xarxa social... No, Google Plus is Walking Dead, que és un titular...
Zombie.
És un zombie, és un titular molt, molt amenaçador. Brains. Va generar un munt de polèmica.
Más unos.
Repassant els comentaris, vaig descobrir un que l'escrivia Kelly Ellis, una de les noies més guapes enginyeres de Google. Vale? Val la pena, tothom que vulgui, que baixi al seu
Kelly
LinkedIn.
Ellis, que surt en biquini o...
Kelly Ellis, surt molt guapa. Amb una de les fotos surt en pijama.
En pijama?
Sí.
D'aquests dositos?
Sí. Segons diu ella...
No us centreu en com surt la gent, centreu en el contingut que fa.
Ara vaig. Diu, la Kelly Ellis deia, dic, jo sóc participant del projecte de Google Plus des del primer dia. Afirma que Alexia menteix i que Google Plus mai es va pensar com una xarxa social alternativa a Facebook. Google Plus ha estat i sempre ha sigut una capa social per damunt de la resta de serveis de Google i així continuarà sent.
I perquè tinc la sensació llavors que me l'intenten imposar com a mi ficat en calçador.
Si fas servir qualsevol cosa de Google, automàticament tens els cercles, els més uns,
no,
integrat en la teva
identitat. I tinc un compte de Google Plus, però per exemple el telèfon no tinc logejat amb Google Plus, ho tinc tot apagat, ho evito sempre que puc.
Però tens un Android.
Sí, tinc un
Android. Ja saben qui ets.
Sí, no, assumeixo que ho sé, però...
No, a veure, Ara fa mig any Google va començar a canviar totes les polítiques de privacitat i les condicions de servei de tots els seus serveis.
Sí, sí.
I bàsicament el que van dir és, xatos, si fas servir un servei de Google, el fas servir tots.
Sí, 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 si assumeixo que legalment segur que Google em pot obligar a cometre un assassinat polític. Això ja m'ho imagino que probablement sigui així. Però el que vull dir és que la sensació diguem, d'imposició, no crec que va més enllà d'és una cava per sobre simplement social que està allà. És un passa por el aro i hi ha certes coses que no m'interessen.
A veure, al final, Google t'està donant una sèrie de serveis que tu utilitzes
òbviament...
i que li dones un valor. Aquests serveis s'han de pagar. Si no t'agraden aquests serveis, fes servir Bing, fes servir Facebook, fes servir SkyDrive, fes servir Yahoo...
Però això no es contradiu amb el que estic dient, exacte, que al marge de tots aquests serveis allò està allà i podem discutir de... si és una capa social o és algú més.
Bueno, no,
tindran els motius per fer-ho el que siguin.
Ells agafen tota la informació possible sobre tu per poder-te vendre millor publicitat. Publicitat que sigui més efectiva i poder carregar als seus anunciadors més diners per vendre't coses.
Totalment d'acord.
I jo ja estic esperant que em comencin a deixar d'anunciar coses que ja he comprat. Perquè el cotxe que em vaig comprar em va estar apareixent en els meus anuncis 2 mesos després de que ja el tenia. Escolta,
si en volies un altre.
Senyors de Google, ja el tinc. Si compro, no em cap al pàrquing.
No?
Anem a escoltar una musiqueta que m'agrada molt i que ens introduirà ja a les propostes... Mosseguis.
Jo vull explicar coses abans d'això.
Què vols explicar?
A veure, jo és que tinc una anàlisi perquè han sortit, que ho hem dit, no està al guió, però és que ha sortit avui.
Està dintre de les propostes o no?
No, és una anàlisi dins de la tertúlia, però és que us faig una anàlisi, una reflexió als mosseguis.
Tens un minut. Vinga,
és avís sobre temes de... És un com, consell sobre compres en temes de Mac. Acaben de sortir els nou MacBookers.
Ah, sí, sí, disculpa.
Acaben d'actualitzar, no sé si és la quarta generació dels processadors Haswell, aquests d'Intel, que són fantàstics. Han baixat els preus 100 euros en promig als... o $100 en promig, no sé si són 100 euros.
El MacBook Air.
El MacBook Air, el 11 polzades i el 13 polzades. Llavors, si vosaltres mireu els benchmarks, és a dir, els anàlisis de rendiment dels MacBooks, si vosaltres no teniu necessitat de tindre una pantalla retina, per exemple, com jo, que sóc curt de vista i la retina no ho valoro, per temes de bateria i de velocitat de processament, obtens més potència per euro pagat, si et compres un MacBook Air amb un processador, augmentant-lo a processador i7, que comprant un MacBook Pro Retina. Vale. Perquè, a més, com que no s'han de moure tants píxels, el sistema no té que moure tants píxels, es dedica més a fer la feina que tu li has demanat.
Alerta amb el que són les connectivitats, perquè el MacBook Air està molt bé, però no té totes les sortides de connexions que té un MacBook Pro.
Si agafes un 13 polzades, estàs allà mateix.
Bueno,
perquè des que tens el Thunderbolt tens el MacBook Air, tens l'USB
3.0 a un cost una mica més
i el elevat. Thunderbolt tens tu tens el MacBook Air, tens USB 3.0, tens el Thunderbolt i amb això ja fas meravelles. Vale. Potser tindràs un endoll menys i en el 13 polzades jo la meva recomanació és un MacBook Air 11 passat a i7, i si necessites una pantalla més grossa doncs te'n poses una externa quan puguis. Però és la
jo vaig amb MacBook Pro i pantalla externa i és un format que m'encanta, tot i que m'agradaria tenir un MacBook Air.
És que el MacBook Air ara té amb el processador i7 tens tota la potència que pots necessitar. És que si necessites més potència, has d'agafar una paperera d'aquestes dels MacBook Pros. Un paperera.
Jo vaig amb un PC amb Linux.
Per a ti te dedico esta música.
Propicios días. ¿Qué tal? Se le ha caído el bombín, caballero.
M'encanta, perquè és així.
Aquí on veus que entra un senyor amb el barret caminant de costat.
I el Tomàs ara, per controlar el temps, treu el seu rellotge de corda que té a l'armilla i mira. Anava a dir xaleco.
Sí, no, amb una armilla però que per davant és d'un color i a darrere és com d'un negre satinat.
És d'aquells anuncis de jabón lagarto i aquestes coses molt antigues de la ràdio. Molt bé, primera proposta, Mosegui. Parlant de Vimeo, us vull recomanar endrock.tv. Són vídeos per estar al dia de les novetats musicals a casa nostra o de la gent que ens visita. Estan a la web, ja us veureu a les show notes, és a endrock.cat/televisió. Els vídeos que ja estan a Vimeo, me'ls estan mirant i per això et deia que em sorprenia la qualitat respecte a YouTube.
Bona. Però sempre ho ha sigut, eh?
Sí,
des
de
que
va
sortir Vimeo.
I també estan dins de la 9.8 televisió. És a dir, que ara pots trobar en The Rock Televisió a 9.8 televisió.
A més, en Vimeo el que passa és que la gent que es curra molt el tema de la imatge i fan vídeos amb molta qualitat d'imatge, van aparant allà. Mm. I els que no s'ho corren tant ja van directament a YouTube, amb la qual cosa ja és com, com un filtre. Els vídeos més bons i amb qualitat d'imatge van aparallà.
Teníem un
sí.
joc.
Un joc, sí.
El teu joc,
he fet un joc, és veritat.
Ha fet un joc al Cupa.
L'he penjat al Google
Play. I estàs jugant una amb la cafetera.
I històries...
Digue'm?
Que vas anar amb un baret o fer una experiència.
Sí, això part. Vaig anar a presentar unes tires que tinc exposades en un bar.
Família,
amiguitos, gent que no coneixia i que venia específicament per veure-ho, la qual cosa sempre és d'agrair.
Això ja està triomfada,
eh? Va, sí, molt xulo. I a part d'això he tret un joc pel Google Play, tio.
Ha fet un joc que és divertidíssim. És un estil d'humor.
Una cafetera que vola.
És una cafetera que vola.
Es diu The Last Coffee Pot.
Una cafetera italiana, eh?
The Last Coffee Pot.
Coffee pot, sí. És una cafetera i passen coses.
A la cafetera.
Sí, bueno, vas volant i vas esquivant cosetes.
I en serres elèctriques que goteixen sang i molt assustador.
Espera, com que goteixen sang?
No, allò vermell, que allò vermell...
Van amb un jetpack, però ja
està. Ah, va, un jetpack, vale. No. Molt bé, doncs, més coses. En Marc Gibert ens recomana una aplicació, es diu SyncMate 5. És una aplicació que permet sincronitzar els terminals Android amb Mac. I ara està disponible un 20% de descompte.
Hi ha molt de mossegui que s'està passant a Android, eh?
Sí, moltíssima
molt
gent.
Molt de mossegui tot el dia que s'està passant a Android. La gent necessita pantalles grosses.
Ben fet.
I ja està, fins aquí les propostes, si no tu no tens cap més.
No.
Sí,
hi ha una. Jo aquest cap de setmana he rellegit el llibre del Club de la Lucha i he tornat a veure la pel·lícula i de tant en tant s'ha de fer.
M'he de llegir el llibre algun cop. Mira
el
que
llibre
no...
està molt bé.
Tinc tantes coses pendents ara.
Està molt bé, la pel·lícula i el llibre van molt de...
Molt bé, molt bé. Pues no, mira, el tinc pendent, però...
Doncs marxem. La setmana vinent a Mossega la Poma ens visita, atenció, el gran Álvaro Carmona.
Ole!
Ja vam tenir aquí el Tomàs Fuentes.
Qui és aquest senyor?
Pues, te'n recordes l'altre friki que apareixia en Huesca, la capital mundial?
Hosti,
el de Flowers,
sí,
per a l'altre.
Aquest també sortia amb el Buenafuente amb música.
Sí, ha fet moltes coses.
Monòlegs amb guitarra. Buah, fa temps. Jo ho veig per YouTube. No?
Ah, qui és el Buenafuente?
No, home, què fa?
Gràcies.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent i com sempre ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguir-nos també a Twitter amb @mossegalapoma.
I recordeu, si feu un setge, els ensenyeu el que us penja.
Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.